Radio Astel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Radio Astel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Radio Astel Radio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Radio Astel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Radio Astel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Astel. Escoltant, sentiràs.
La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials. Un diumenge més amb vostès, fidels oients de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos en la sintonia de Ràdio Astel. Recordem que estem celebrant el 30è aniversari de Ràdio Astel. Litúrgicament parlant, som avui a la festa del baptisme del Senyor, amb la que cloem el temps de Nadal. Escoltem, doncs, i comentem amb els nostres dos tertulians les lectures de la missa. Presentem-los i saludem-los. Mossèn Josep Montoya, el diaca casat del bisbat d'Urgell, atén diversos pobles de la Vall de Ribes. Bon dia, Josep.
Bon dia, Maria.
Bon diumenge.
Ben trobada.
Del baptisme del Senyor. I Joan Pous, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Gràcies a tots dos per ser aquí.
Vosaltres.
Tot seguit, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta festa del baptisme del Senyor és del llibre d'Isaïes i del capítol 42.
Això diu el Senyor: aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s'ha complegut la meva ànima. He posat en ell el meu esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s'esberla, no apaga la flama del ble que vacila. Porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacilar, fins a haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions. Jo, el Senyor, t'he cridat bondadosament, et prenc per la mà. T'he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat secs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.
Presentació del servent i de la paraula de Déu adreçada al servent, que defineix la seva missió. Se'ns mostra quin és l'estil d'actuació d'aquest servent. També, com els primers cristians, nosaltres entenem i apliquem aquest text a l'acció de Jesús.
Bé, Isaïes a mi sempre m'ha donat aquell... El llegint durant molts cops durant l'any, en Advent, també durant les festes de durant l'any, no deixa de ser un motivador, eh? Jo penso que podria ser, avui dia li dirien que és un llibre d'autoajuda, d'aquests llibres que aixequen l'ànim, que llegir-lo dona pau, que fa retrobar-te amb tu mateix. I penso que en aquest text que hem escollit, que hem llegit avui, doncs es veu molt aquest posicionament d'Isaïes envers apartar tot allò que ens fa nosa, treure del davant tot allò que no serà profitós per nosaltres, per obrir uns camins que després veurem que ens trobem amb Joan Baptista fent-ne una mica de pont envers el Messies. han jugat aquesta... És com una prèvia, és com una prèvia al partit, és l'entrenament. L'entrenament abans de sortir al camp a jugar-nos-ho tot.
Bé, jo crec que és una clara referència, una profecia, precisament, de Déu cap a Jesús. Vull dir que aquí li fa una descripció, diu el Senyor, que refereix a Déu, diu, aquí teniu el meu servent, que tornarà aquestes paraules molt semblants al dia del baptisme de Jesús, no? Per tant, també aquí, fixa que li fa una descripció molt amable, molt suau de la vida de Jesús. Diu que no es farà sentir pels carrers, no trenca canyes, no, ni tan sols apaga un ble que està vacil·lant, però en canvi sí que té una fermesa de maldret, sense defallir, sense vacil·lar. I és la vida de Jesús. La vida de Jesús passa, es pot dir, sense fer soroll. Simplement ho fa com una cosa natural i tranquil·la, no? Però jo crec que això és una bona manifestació del futur del baptisme de Jesús.
Sí, i en altre moment d'Isaïes veiem que fins i tot descriu amb unes paraules el que serà després dit pel mateix Baptista. És a dir, que després l'evangelista posa en boca de Joan les mateixes paraules que el mateix Isaïes havia pronunciat. I això ho veurem en un altre moment d'Isaïes, no la que estem llegint avui en dia, sinó en un altre. Ell és precursor. És a dir, Isaïes també va ser, d'alguna manera, portador d'aquest missatge, que després es fa realitat, es personifica en la persona de Joan Baptista. En altres moments parla del pastor, també. Isaïes parla també de la persona del pastor, que serà Joan Baptista, i després passa a la persona de Joan, ai, de Jesús. És a dir, aquest és l'itinerari que ens mostra Isaïes, no? És una prèvia al que ha de ser després.
Aquí ens ressalta molt, Isaïes profetitza, diguem-ho així, la manera de fer de Jesús, en aquest cas, no? Que és una persona molt amable, senzilla, sense fer soroll, tot ho fa seguint una voluntat fins a deixar-se inclús crucificar. Vull dir, ha sigut una persona que sempre ha acceptat pel qual estava destinat, i ho fa sense fer soroll ni res. Només hi ha un moment a l'Evangeli que s'empipa fort, que és quan expulsa els mercaders del temple. És veritat.
Es va enfadar,
Els altres, vull dir, són molt... Sempre té una gran finor, una finor... Això ho ressalta molt Sant Pau quan parla de les seves epístoles. Sempre parla de l'amabilitat, de l'educació, diguéssim. Són gent que no criden, no, això es fa a poc a poc. Llavors, aquí també parla de l'alliberament que arriba. Diu, els que viuen a la fosca del calabós, però això es refereix als calabossos que tenim tots nosaltres, Vull dir, que ens dona llum, a vegades en aquests tancaments que tenim nosaltres mateixos, que a vegades ens aclaparen, i a vegades amb la llum de l'Evangeli també ens aporten aquesta llum i aquesta... lliberen de la fosca que estem sotmesos moltes vegades.
Sí, Isaïes és portador d'alegria, és portador de sentir-nos de Déu, a sentir-nos encoratjats malgrat les dificultats. Isaïes acompanya un poble que retorna de l'exili i, per tant, castigat, i sap donar aquest to de llum, d'esperança, que es personificarà després amb Jesús. Però fa una presentació de Joan Baptista, d'alguna manera, en els textos que estem llegint avui.
Continuem endavant, doncs.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant ara la segona lectura, que és dels Fets dels Apòstols i del capítol 10.
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d'uns o altres. Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d'Israel, anunciant-li la nova feliç, la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots». Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb l'Esperit Sant i amb poder, com passar per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.
Fragment de l'anomenat discurs de Pere a casa de Corneli, que prepara la recepció de l'Evangeli pels pagans. L'autor, que assenyala que Jesús de Natzaret és el servent que porta la salvació a tots els pobles de la terra.
Mm-hmm. Aquest és el gran missatge d'aquest text, no? Aquesta obertura, aquest no hi ha diferències, aquest Déu acull aquell qui creu en ell i fa el bé, sense diferències. Eh? I tots som convidats. Tants cops els cristians ens veiem a vegades molt nosaltres, nos, lo nostre i lo meu, que no m'ho toquin, jo i la meva parròquia, i aquí el Pau fa un missatge d'obertura de mires fantàstica. Els divorciats que no s'acostin a combregar, aquell altre que no sé què ha fet, o ha estat no sé on, doncs millor que no sé què. Aquest que va sortir a la presó, potser vigilar aviam què fa. O sigui, no tenim aquesta mira del cor de Jesús que sap acollir de manera sense veure les diferències. Ens en parla també aquesta carta exílica que ens ha escrit el Papa sobre el Sagrat Cor de Jesús, el Dilexis Nos, que també ens convida això, a pensar que Déu, o el mateix Jesús, mirava des del cor, com Pau ens mostra en aquesta lectura. Mirant des del cor vol dir que tots són convidats a formar part de la família. Si comencem a medir a les persones segons el que fan o el que són o els seus compliments, és quan ens equivoquem i deixem moltes persones pel camí. No sé, Joan, què et sembla?
Sí, bé, és una lectura molt, molt interessant de Pere. Jo dic, primera mostra que té és que és totalment antiracista, no? Perquè aquí diu que Déu acull tothom, que creu en bé. Només posa la condició de la fe, de creure en bé, sí. No? I fa el bé. Llavors, vull dir, qualsevol nacionalitat que sigui, és igual, que sigui blanc, negre, ros, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta obertura de l'Església, que acull tothom, contradiu molt amb moltes vegades que s'ha utilitzat la prepotència del domini, pues, per esclavitzar gent. Per tant, ja no els consideraven iguals en els socials humans, perquè això és on encara ara en certes parts. Vull dir, el despreci que hi ha sobre els immigrants, totes aquestes coses, pensem que tots són fills de Déu i som iguals, tots som iguals. I aquesta, la Declaració dels Drets de l'Home, del segle ja XX, es basa en l'Evangeli, bàsicament, perquè a última hora aquesta filosofia de germandat humana, de universal, surt de l'Evangeli, les religions anteriors eren molt més dominadores, no, diguéssim. Sí que després l'Església, potser en poder, també ha fet plegatats, diguéssim, no? Però, vull dir, la filosofia sempre ha sigut la mateixa, la d'entrega, la d'humilitat, la d'estimar a tothom, i això s'ha demostrat gràcies a aquells moments, potser, més antievangèlics que ha tingut del propi Vaticà, amb papes que déu-n'hi-do, quines plagues eren, pues, ha sigut que ha sorgit sants d'una entrega total, d'una entrega exemplar que ha donat vida en aquesta Eglésia, perquè Déu es manifesta amb ells per mantenir la fe de la gent, no? Jo crec que això ha sigut una de les coses importants que transmet aquesta lectura i que transmet tot l'Evangeli en general, no? Mm-hmm.
Sí, també m'he fixat, m'ha cridat l'atenció d'aquest text, quan diu, el que ha passat darrere en tot el país dels jueus, començant per Galilea. O sigui, a Galilea va començar tot. A Galilea és on inicia el camí de Jesús de manera pública a oferir-se i a mostrar-se com el fill de Déu. I això és molt important, perquè tenia a vegades molta referència en Jerusalem, al temple.
I no, però Jesús li diuen el Galileu.
Sí, 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 sí. Això, Jesús ens fa fugir del temple, ens fa sortir del temple. No fugir, no, però sortir del temple, perquè prediquem, l'àngel vestit de blanc que dins del sepulcre veu a les dones entrar, els hi diu, i ara que heu vist i heu cregut, aneu i digueu-li als teus deixebles que tornin a Galilea. És a dir, que tornin als inicis, que tornin al començament. a trobar aquell Jesús dels inicis. I aquest és el Jesús que ens mostra també, en aquest cas, el fet dels apòstols, o també ens mostra Joan Baptista. Tot va començar a Galilea. I a vegades explico, quan faig algun funeral, que Jesús, amb Jesús van morir dos lladres, un a cada costat. I un dels lladres li diu, escolta, m'ho vull quan estiguis allà on tu dius, fes-me estar amb tu. Aquest home ni havia estat batejat, ni s'havia fet cap genuflexió mai, ni cap adoració al Santíssim. Aquest home no havia sentit parlar mai amb prou feines de Jesús. Aquest home l'únic que havia fet és creure en la persona de Jesús. I ha de ser també reflexa per nosaltres, aquest lladre. El lladre o aquesta persona que era condemnada. Tampoc no som ningú per jutjar-lo.
Perquè aquest home... s'ha dit sempre que Sant Dimas era un tan bon lladre que estava a robar el cel.
Va ser el primer a entrar. Va robar la primera entrada, la va robar, la va emportar ell. Doncs amb això també, és, evidentment, ens convida a tots a participar de la gràcia. Com ja va anunciar Joan Baptista. També és curiós avui que en aquest cas el fet dels apòstols, Sant Lluc, en faci aquesta premissa, no? Posant en boca de Pau i de Pere, doncs, la premissa de que Joan Baptista ja ho va dir, no l'heu cregut, però és que ell ja ho va dir. I això ens ha de fer també reflexionar nosaltres envers la fe i envers allò que tot ens va posar sobre la taula Sant Joan Baptista.
Joan Baptista és el gran profeta, és profeta, per tant, tot el que diu ja es compleix després, però és que, a més, és considerat el gran profeta, l'últim profeta, però el gran profeta de tot l'Evangeli. És el qui precedeix a Jesús, no? És el qui obre les portes de la seva feina en la terra, no? A la Iglesia Oriental se'l representa mal, a Sant Joan, Sant Joan Baptista, se'l representa mal perquè es considera com un arcàngel obrint el camí de Jesús en la terra, no? O sigui, hi ha una gran veneració a Sant Joan Baptista. Jo crec que és de les figures, el mateix Jesús, el canonitza, és el primer sant canonitzat, perquè Jesús diu que Joan és el més gran de tots els homes escuts de dona, per tant, ja de moment ja el posa a primera línia, no? Per tant, és el primer canonitzat que hi ha. Sant Dimas es cola per darrere, però Sant Joan ja li obre les portes abans d'allò.
Lo de Joan va ser abans que lo de Sant Dimas, no?
Sí.
I fixa-t'hi que inclús el gran protagonisme que té Sant Joan Baptista durant tot una bona part de l'any litúrgic. És que a vegades diuen que Sant Joan és l'únic sant que celebra el naixement i la mort. Sí, sí. És evident que la Mare de Déu i Jesús també són els únics tres que celebren el naixement i la mort. La decapitació a l'agost i el dia del naixement el 24 de juny. Però és que si mirem, tot molta part de l'any litúrgic hi surt Sant Joan. Tot l'Advent està protagonitzat quasi per la Mare de Déu, Sant Josep i Sant Joan Baptista. Sant Joan Baptista és el gran protagonista. No cal dir-ho el dia del baptisme de Jesús, que torna a ser gran baptista, però també ho surt en la mateixa visitació que fa la Verge Maria a Sant Isabel, el nen es posa a saltar d'alegria, que és Joan ja també. Vull dir que té una presència molt sovint en la litúrgia, perquè és el gran anunciador, i és el que ens proposa. Jo crec que ens proposa, la figura de Joan ens proposa que tots hem de ser Joans Baptistes preparant els camins del Senyor.
En el món rural, el Sant Joan Baptista està molt... hi ha molta devoció. Totes les moltes esglésies de muntanya aquí al Pirineu n'hi ha moltíssimes imatges de Sant Joan. Sí, com una porta, la primera porta que travessem o que passem, passant a través del baptisme, en aquesta conversió que Joan Baptista ens convidava. Sí.
Però bueno, és com un paral·lel també a la litúrgia de Sant Joan de Nadal. Nadal és el naixement de Déu, és quan comença l'allargar el dia, i Sant Joan és el començament de l'estiu, la gran festa, que també és molt solemne i molt celebrada per tothom, que és quan comença a declinar el dia, ja, perquè per cedir pas a l'entrada de Jesús.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Lluc, del capítol 3.
En aquell temps, la gent que vivia en l'expectació sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc». Un dia, que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s'obria el cel i baixà cap a ell l'Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu fill, el meu estimat, en tu m'he complegut».
Un text ben breu, però sí palesa el contrast entre Joan Baptista i Jesús. Jesús bateja només amb aigua.
Joan
bateja només amb aigua, i Jesús, l'enviat de Déu, batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Jesús, en l'escena següent, és batejat també al Jordà, i aquí es produí una mena de teofania trinitària.
Hi ha tres pensaments en aquest evangeli que són de molta força. Un és això que dius tu, no? Jesús és batejat al matí, és batejat. Jo crec que aquell moment l'Esperit Sant d'alguna manera li fa prendre consciència de la seva missió. És a dir, el baptisme li fa obrir els ulls, parlant d'una forma humana, diguéssim, li fa obrir els ulls a veure a dir: no, no, és que realment ets tu el cridat, és que ets tu l'escollit, ja ho sabies, però és que avui això es manifesta. I es manifesta a partir de... És batejat amb el poble, que va dir Sant Lluc, és curiós, ho vaig veure, fins i tot vaig buscar algun paral·lel, i ell parla que és batejat, com ho diu, un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. És a dir, Jesús es bateja amb el poble. I enmig d'aquest poble pren consciència de la seva dignitat i de quina és la seva missió i quin és el seu paper. I això ho ha fet amb una pregària prèvia. És important veure que abans d'aquest evangeli Jesús havia pregat, i havia vençut també les temptacions, i per tant anava amb una preparació cap al baptisme. Avui dia el que penso que la preparació al baptisme, moltes canalles que ens venen a les parròquies, li prenem poca atenció. Li prenem poca atenció. Sona xerradeta, poc o molt. Els padrins, qui són aquest, l'altre, buf, aviam, parlem-ne. No, els padrins ja no venen a la xerrada. És a dir, penso que prenem poca consciència del significat que té per un cristià la incorporació a la família de l'Església.
Això està qüestionat cada dia més, no, potser?
Jo m'ho trobo bastant sovint. També ha passat de moda ja allò de fer-ho perquè l'àvia ho deia. Això també...
Ja no és... Qui mateixa... Sí, perquè els avis ja són molt grans,
dia, pobret,
o potser
ja...
no hi són.
Abans sí que es feia molt bo, perquè l'àvia, pobreta, abans que marxi, ens batejarem el net i així quedarà tranquil·la. Això jo cada dia ho veig menys. Però també s'acosta molta gent encara per tradició, i veig que falta aquesta formació de fons, que és un ritus a fer, que el veuen independent a tot l'itinerari cristià que se'ls obre a partir del baptisme, no? Que després tenen que preparar-se per la primera comunió, per una confirmació, per una reafirmació en la fe. I això no es té gaire en compte. Deixo aquest pensament de moment.
Sí, jo crec que hi ha hagut un declive totalment de tots els sacraments, perquè la gent no es casa, no bateja, no fa la primera comunió, hi ha moltíssima gent...
La confirmació, tampoc.
La confirmació, tampoc. Bueno, esclar, una porta a l'altra, ja, no? Per tant, vull dir que això és el temps que vivim. Però, bueno, pensem que també, en Déu de Jesucrist, la gent no es havia ni batejat, ni confirmat, ni creat per l'Església, perquè no existia l'Església. Per tant, vull dir, qui s'acostava? Una vegada has fet la conversió, jo crec més en els batejos de gent, catecúmens grans, adults, perquè accepten ser-ho. Vull dir, bo, és la seva voluntat ser-ho. No, quan un crió és que és totalment impersonal, que ell no depèn d'ell, no depèn d'ell, vaja, que el bategin, pobre. Vull dir, el bategin i ja està, no? Però la voluntat de ser batejat és la gent gran, no?
Els inicis eren així.
Els inicis eren així.
I tot no es deixava entrar a ningú a una participació de l'Eucaristia, si no estaves batejant, deixaven entrar. No és que poguessis estar allà, no és que no deixaven entrar.
Bueno, però és que aquesta gent que volien ser batejats era perquè volien ser batejats.
Sí, sí, sí.
Era una vocació, ja. Per tant, això és una cosa important. Qui és els que ens anaven a batejar-se amb Joan? Eren gent que volien. Buscaven Déu, no? Per tant, Joan els batejava mai. També és un evangeli que ressalta moltíssim la humilitat. Aquest, jo crec que aquí és una cosa que avui dia no es té gens, perquè tothom és va de xulo, però vull dir que la humilitat és bàsica. Sant Joan, que podia haver aprofitat la gran popularitat que tenia, que el consideraven com messies i tal, diu: jo no soc ni digne de descordar les seves sandàlies. Vull dir, es posa a sota totalment. I Jesús es barreja amb la gent, no va de... Escolta, ara arribo jo, parteus a tots que em vull batejar. No, no, es posa entremig de la gent, prega a Déu, i un mes, sense poder-se significar, es bateja. Per tant, aquesta humilitat tant de Joan com de Jesús és el que ens hauria de donar una mica d'exemple a tots nosaltres, que de treure'ns aquest ego que tenim moltes vegades, aquesta xuleria, aquesta manera de ser, que avui dia es dona moltíssim, no solament en polítics, sinó a la gent que ens envolta, a tot arreu, eh? Vull dir, sense jutjar ningú, però Déu-n'hi-do la xuleria que hi ha. Per tant, jo crec que això és una lliçó de modus, aquest evangeli, en aquest aspecte. També, jo crec que és un evangeli totalment trinitari, perquè aquí intervé Déu, Jesús i l'Esperit Sant. Vull dir que és un evangeli que a vegades es parla de que la Trinitat es té una mica oblidada, doncs, escolta, és permanentment a la litúrgia, a la missa, quantes vegades es menciona la Santíssima Trinitat? Vàries vegades, en la mateixa glòria, en el credo, tot arreu. Per tant, vull dir, i aquí és la primera manifestació trinitària que hi ha.
Sí, jo, així, a nivell de recordatori, abans d'acabar el programa, m'agradaria doncs, fer un apunt d'aquests quatre dons de la grandesa del baptisme, no? Que és, ara ens pensem que només ens fa entrar dintre la comunitat, que és com si rebéssim el carnet de soci, i no és això, no? El baptisme ens comporta i ens configura com a fills de Déu. No vol dir que abans fóssim fills de Déu, però se'ns confirma i ens reafirmem nosaltres la nostra consciència a que som fills de Déu. Rebem l'Esperit Sant, que és el que ens ajudarà a la comprensió de la paraula, a sentir-nos amb vivència plena amb Déu a cada moment de la nostra vida. Ens fa conèixer d'una manera particular a Jesús. Som amics de Jesús. Entre les coses, explico el catequesi dels nanos, ens fem amics de Jesús amb el baptisme. Això vol dir conèixer la seva paraula. I finalment ens fa entrar en una comunitat cristiana. Serien els quatre dons que rebem a partir del baptisme. Avui en dia es fa fills de Déu, rebem l'Esperit Sant, ens fa amics de Jesús i entrem a la comunitat cristiana. És el gran do del baptisme.
Però aleshores vols dir que això, per exemple, els padrins ni els pares en tenen consciència, per el que has explicat abans.
Procurem. Jo, evidentment, sí? La xerrada del baptisme, això ho explico. Jo, ho explica, i això mateix que dic ara ho amplio, no? I és una mica la xerrada. Acostuma a ser això. Venen a la xerrada i volen saber, bueno, com va això el bateig, eh? Volen saber la celebració com va. Dic, això és el de menys, jo ja l'aniré fent, jo. Llavors em seguiu i ja està. Lo important és que entengueu el que venim a fer i el baptisme que representa pel vostre fill. I llavors els dic, sempre que a pobles a muntanya els rebo a la porta. Que el ritual ho diu, no?
I què diuen?
I diuen, aquí la porta? Dic, sí, no cal que entreu, espereu-se. I és, què vol dir això? Pues que la comunitat avui us acull. És el primer do. La comunitat us obre les portes i entreu. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie de signes. És un sacrament amb molta vivència, perquè tot de signes, el crismes, l'aigua, evidentment, però també la peça de roba blanca se li posa al cap, l'efatà, que és un signe de creu que se li fa a l'orella i a la boca, dient-li, ara se t'obre la boca, se t'obre les oïdes. És un sacrament molt ple, que realment sí, sí. És necessari també formar-se, evidentment, sí. Com deia el Joan, per poder rebre'l.
Doncs bé. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Joan Pous.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep Montoya.
I la propera, Maria.
Gràcies també als nostres oients per la fidelitat al programa. Recordar-los, doncs, que a la taula de so està l'Àlex Alsina, a la locució de les lectures, Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Ja saben que, si ho desitgen, diumenge vinent ens retrobem amb vostès aquí a la taula de l'Evangeli. I ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs fent-nos comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben, doncs, que es esperem aquí diumenge vinent, a la taula de l'Evangeli. Una abraçada per a tots i bona festa del baptisme del Senyor. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs.
El diumenge a Montserrat.
Missa conventual de Montserrat.
en directe des de la Basílica de Santa Maria.